Què, veniu o no? Podfesters! Què, a punt per fer història? Benvingudes i benvinguts al primer festival de podcasting a la Costa Brava i en català. Amb el suport de Frit Ràbic, Estrella d'Am, amb col·laboració de 3CAT i el patrocini de l'Ajuntament de Roses i el Patronat de Turisme de Girona i la Costa Brava. Comencem!
La nit més fosca, un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Aquest és un programa de True Crime. El True Crime no ens l'hem inventat nosaltres, òbviament, i no som els únics que en fem. De presentadors de programa de True Crime n'hi ha molts i, per sort, tots, per lo general, fan el programa i tornen a casa, fan vida normal, sense massa sobresalts. Però hi ha una companya que va tenir un mal final. Avui parlarem de Jill Dando, una presentadora britànica molt famosa al Regne Unit i molt estimada també, que presentava primer Telenotícies i que més endavant va presentar un programa de, com nosaltres, de True Crime, i també un programa on investigava i destapava tot tipus de casos, diguem-ne, tèrbols. L'any 1999 va ser assassinada d'un tret a la porta de casa seva i avui explicarem la seva història, intentarem desgranar qui hi ha darrere d'aquest crim. Benvinguts a la nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, la nit més fosca. Avui estem en directe des de, per primera vegada, des de casa, des de Roses. És el primer cop que fem el programa des de Roses. De fet, el programa sempre es fa des de Roses, però és la primera vegada que fem el programa des de Roses en públic i això ens omple de satisfacció i d'orgull, com diria aquell. I bé, avui, com ja he dit, parlarem del programa i de l'assassinat de la Jill Dando, una dona que ja veureu que era, de fet, molt semblant a una altra famosíssima i estimadíssima personalitat del Regne Unit, que era la Lady Di. I per explicar-nos la seva història, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, aquí saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs,
aplaudim,
molt bé.
Gràcies.
Jo ja saps que jo, en general, tot el que és parlar de crims, d'assassinats, de tot això que pertorba la gent normal, doncs a mi em motiva especialment, però fer-ho des de...
Ara te presento un moment.
Vull que m'aplaudeixin a mi també, clar, és que tinc aquí...
Un moment, és que vol la seva cota de protagonisme, ara te la dono.
Vale.
Digues, Joan.
Però fer-ho des d'aquí, des de Roses, des de casa, doncs és especialment significatiu. De fet, hauríem pogut parlar també de crims que han tingut lloc a Roses, però hem cregut que poder podíem fer alguna sensibilitat i, per tant, hem decidit anar bastant lluny, no és el més lluny que hem anat, però déu-n'hi-do. I, per tant, anem fins al Regne Unit per explicar l'assassinat d'una companya nostra de professió, ni més ni menys. L'assassinat d'una presentadora de True Crime.
Exacte. Bueno, ara tot seguit ho explicarem, que la gent doncs, ha vingut a això. I també hi ha aquest noi que reclama atenció, és sí. El nostre expert cultural, en Xavi Gorro, qui també saludem ja d'entrada.
Gràcies.
També.
Era això, perquè aplaudissin i prou.
Ell necessita casito.
Perquè no porto guió avui.
Val, doncs bé, sense més preàmbuls, perquè tenim el temps limitat, i perquè d'aquí poc serà l'hora d'anar a dinar, doncs anirem començant. No sense abans fer-vos palès que tinc una ampolla d'una coneguda beguda de color marronós que m'han portat uns oients i volia Volia portar-la i agrair-ho, perquè per mi és molt important tenir aquesta beguda, perquè sempre ajuda doncs, a fer el programa amb més ímpetu, diguéssim. I l'altra cosa és que no sé per què porto ulleres de sol, les trec. Bé, Joan, la Jill Dando, què?
Bona noia,
bona noia, no? No sé si voldries començar a fer una mica de context històric. Sí. Això va passar l'any 1999, fa relativament poc. No sé qui governava el Regne Unit l'any 99, no sé qui va guanyar la Lliga l'any 99. Il·lustra'ns una mica per començar, aviam.
Bé, pels que no són oients habituals del programa, que estic segur que és pràcticament ningú, perquè l'Anit Més Fosca l'escolta absolutament tothom, doncs sempre ens agrada començar situant una mica els nostres oients en l'etapa històrica en la qual té lloc l'assassinat de Thorn, no? En aquest cas és una etapa històrica molt recent, és de 1999, i per tant, i a més el Regne Unit, que és un país que tampoc és que sigui, diguéssim, Cambodja, per tant, més o menys tots tenim més o menys ubicat exactament com funciona, però sí que donarem algunes dades, jo crec, interessants perquè la gent es situï una mica en quin any ens trobem, d'acord? Primer de tot, en 1999 és l'any en què s'aprova formalment l'adopció de l'euro, vale? Tot i que les monedes comencin a circular 3 anys després, l'any 2002 és l'any en què s'aprova doncs, per part d'una sèrie d'estats europeus l'adopció de l'euro, no per part del Regne Unit, justament, però sí per molts altres. També és l'any en què comença, per exemple, l'impeachment a Bill Clinton, el judici polític contra el president d'Estats Units, recordem, per l'afer Mònica Lewinsky, que és un tema del qual podríem dedicar-li també un programa, perquè també té detalls molt, molt escabrosos. El Regne Unit governava Tony Blair, i concretament també és un any en què passarà una cosa significativa que veurem que tindrà afectació en el cas d'avui, d'acord? Que estem en plena guerra de Kosovo, d'acord?
M'encanta Kosovo.
Doncs estem en plena guerra de Kosovo, recordem, doncs les guerres de Iugoslàvia, diguem-ne, tenen bàsicament dos fases, simplificant-ho una mica, té una primera fase a principis dels 90, que és la coneguda com a guerra de Bòsnia, i després a finals dels 90, doncs un altre episodi amb la coneguda com a guerra de Kosovo, una regió de Sèrbia, que d'alguna manera doncs, era de majoria albanesa, majoria musulmana albanesa, i propugnava doncs, la seva independència. Aquest conflicte va ser un conflicte molt, molt lleig, que va donar lloc doncs, a autèntics crims de guerra, i va acabar amb una intervenció militar per part de l'OTAN. Aquest tema, que sembla que només podria servir per ubicar-nos, el cert és que avui serà significatiu, perquè com veurem, una de les teories sobre com es va desenvolupar l'assassinat d'avui acaba a Sèrbia.
Val. Lo de la Lliga no heu dit.
Sí, exacte, no. Que guanya la Lliga.
La Lliga del 99, ara, de memòria, no ho sé, jo diria que el Barça, no? És l'any del centenari.
No, va guanyar el 99-2000 al Depor.
Sí, però i el 98-99...
Bueno, noi, clar.
És l'any del centenari, no? No vam guanyar?
No ho sé,
clar,
però...
és que venim còmodes, com que juguem a casa, hem pensat, va, és igual. Doncs no, s'ha de venir preparat el programa. Bueno, Joan, en tot cas, en gorra després ja ho anirà buscant i ja ens ho dirà.
No, ho busco ara, si vols.
Bueno, quan ho sàpigues ens atures i ho dius perquè és una dada important.
La Liga de Campeones la va guanyar el Manchester.
Qui és la Jill Dando, Joan? Com és la seva vida? Com va arribar de ser un bebè a ser una presentadora de telenotícies, una cara molt visible i molt coneguda i molt estimada al Regne Unit?
Bé, doncs la Jill Dando és una noia que va néixer l'any 1961. El cert és que era una persona que des de molt jove va tenir molt clar quina era la seva passió. La seva passió era els mitjans de comunicació, era la divulgació, i per tant, doncs, de ben jove va començar una carrera periodística que el cert és que va ser bastant fulgurant. D'acord? Va passar per diferents etapes i sobretot la seva etapa de més èxit, l'etapa en la qual va ser més coneguda pel gran públic, sobretot al Regne Unit, però fins i tot amb certa projecció internacional, va ser quan la va fitxar la BBC. Doncs a partir d'aquí va començar a presentar diferents programes molt vistos.
Això seria una mica com si nosaltres ens fitxés TV3, per exemple.
Més o menys, de fet TV3 que està per aquí, si vol el nostre currículum, doncs els hi deixarem. És veritat, en Xavi va fer una magnífica... l'aparició de TV3. Sí. És el moment de màxima esplendor.
El meu pic de... Sí, el nostre pic i el meu en particular.
Sí, sí, sí. A partir d'aquí tot anar cap a baix. Bueno, doncs la Jill Dando tot anava cap amunt fins que es va baixar en picat. Bueno, va presentar diferents programes, sobretot informatius, d'acord? Va presentar també i dirigir diferents documentals. I finalment, doncs, un dels seus programes de més èxit, que és just el que presentava en el moment de la seva mort, era un programa de true crime, com hem dit, no? En què repassava doncs, diferents crims comesos al Regne Unit, alguns doncs, repassant els criminals més famosos i d'altres doncs, amb un final inconclòs perquè no es va arribar a detectar qui havia estat l'assassí o en tot cas el criminal. I per tant, doncs, això generava un morbo afegit a l'audiència. Com bé has dit abans, a part de per la seva qualitat periodística, pròpiament, també era coneguda per un altre fet, d'acord? I és que tenia una gran semblança física amb Lady Di. Lady Di, recordem, doncs, princesa de Gales, la dona de l'actual rei d'Anglaterra, que va morir, doncs, als anys 90 en un accident de trànsit a París. Bueno, en Gorro diu que no.
Accident.
En Gorro afirma que va ser assassinada.
Sí.
Hi ha alguna teoria que ho diu?
Nosaltres tenim apuntat el cas Lady Di i el tenim apuntat a Eternum perquè no acabem de discernir si va ser un crim o no. Llavors, en Gorro vol fer, en Joan no el vol fer.
La Nimes Fosca acabarà com els grups que música es barallen i separen per aquest cas.
Sí,
perquè jo el vull fer, en Joan no, i ens enfadarem.
Sí, i a mi m'és igual.
La nostra Yoko Ono serà Lady Di, no?
Exacte.
Bueno, doncs s'assemblaven molt físicament, ¿vale? Això què va provocar? Doncs va provocar que li donés una fama afegida, segurament, bueno, una mica estranya, però bueno, realment, doncs, al públic li agradava aquesta idea de programes de màxima audiència dirigits per una persona que semblava que fos Lady Di. De fet, això també li va valdre que la contractessin per presentar gales, per presentar concursos, per presentar actes, en fi, realment es va convertir en una personalitat amb una certa rellevància social significativa.
Va, perquè la gent ho entengui, eh? Seria la nostra Melero, per entendre'ns.
O el nostre Ricard Ostrell, diguem-ne, però, sí. Però com en semblant-se a Lady Di. Ens hem d'imaginar en Ricard Ostrell amb vestit de Lady Di.
Val. I seria ben bé com nosaltres, però un pressupost, també.
Correcte.
Val.
Exacte.
Doncs jo crec que la gent ja s'ha ubicat una mica. Val, llavors aquesta dona gaudia d'una popularitat important al Regne Unit, d'una fama, i tot això, desgraciadament, va acabar el 26 d'abril de l'any 99.
Sí.
Què va passar aquest dia?
Bueno, doncs primer de tot hem d'explicar que la Jill, en aquella època, era una noia que estava promesa amb un ginecòleg que es deia Alan Farthing. Feien una cosa molt moderna, que avui en dia s'estila, que als anys 90 segurament no s'estilava gaire, que era fer allò del living apart together. Què és el living apart together? El living apart together és una parella que té una relació estable, vale? Però cada un conserva el seu habitatge. Vale? I per tant, tot i que passen moltes nits junts, en un habitatge o en l'altre, el d'un.
Aquestes coses modernes, no?
Cadascú té el seu espai. Vale? I això, la Gil, amb el seu promès, doncs també ho feien així. Vale? També és veritat que la feina de tots dos també ho facilitava, vull dir, tenen tots dos persones molt, molt exitoses en el seu àmbit professional, feien conferències internacionals, viatges, etc. I per tant, doncs, per un tema logístic, feien això. Jo he de dir que amb la meva parella ho fem, diguem-ne, cadascú manté a casa seva, i això fa que ens estimem encara com el primer dia. Eh?
Això ho dius perquè està aquí, no?
Sí. I jo crec que en Sergi més d'una vegada ha manifestat enveja per aquest sistema de convivència.
Bueno, tot té les seves coses bones i les coses dolentes, veritat? Aquelles nits que arribes cansat del treball i t'agradaria estar al sofà amb la parella mirant pel·lícules de Netflix i tu no pots, i jo sí. O aquells dies, per exemple, que t'agradaria estar sol jugant a la Play, que no t'emprenyessin i que tu pots i jo no. La vida és així, Joan. En aquesta vida s'ha vingut a patir. I va. Però bé, en tot cas, aquesta gent feien això, cadascú a casa seva,
exacte.
És a dir, junts però no revoltats,
exacte.
I tots contents.
Exacte.
I aquí pau i després glòria.
Bé, de fet, no. Perquè si no en parlarem avui. La Gil havia estat uns dies de viatge a Dublín, on havia presentat una gala molt, molt important, i havia tornat a Londres feia poques hores. I evidentment, quan estàs molts dies de viatge allunyat de la teva parella, el primer que tens ganes quan tornes a casa és de recuperar el temps perdut, no? Per tant, de l'aeroport, la Gil se'n va anar cap a casa del seu promès, on van passar, suposem, una nit de passió, diguem-ne...
De recuperar el temps perdut.
Tràgica.
L'eufemisme està bé. Sí.
Exacte.
Perquè hi ha menors?
Sí. Algun hi deu haver, però bueno, escolta'm, sí, jo crec que deuen saber d'on també els nens, els menors.
Mantenim-nos ja, no? En aquesta...
Avui en dia, ja diguéssim, la informació aquesta està molt, molt generalitzada. Bueno, llavors, van passar una nit tòrrida de passió, que va acabar de manera tràgica, perquè l'endemà, vale, van fer una cosa que fan molts parelles que fan el living apart together, que és que tu dorms a casa de la teva parella, fas el que hagis de fer, de l'igual, dorms, i al matí t'aixeques, te poses un xàndal i te'n vas a casa teva a dutxar-te, a canviar-te, i tot plegat allà amb el teu espai, eh, amb el teu moment zen. Vull dir que fantàstic. Això va fer la nostra amiga Gil, es va desplaçar fins al barri de Fulham, on ella tenia, doncs, a casa seva, i arriba al seu pis, posa la clau, obre la porta, i sembla ser que el que va passar és que en el moment en què obre la porta, vale, algú, sorpresivament, l'ataca per darrere, l'empeny cap a dins del pis, la tira a terra, tanca la porta, i després sembla ser que la va apretar contra el terra, va treure una pistola, li va apuntar al cap i va disparar. Va ser, a més a més, una escena bastant intensa, que sembla ser, perquè per la posició que acabo de descriure, doncs el que va provocar és que la bala li travessés el crani, toqués a terra, rebotés i tornés a entrar, diguem-ne. És a dir, li van disparar dues vegades amb un tret, diguem-ne.
O sigui, un
sot... Bueno, realment, en fi...
Déu-n'hi-do, clar, i suposo que de seguida va arribar la notícia primer de que hi ha hagut un assassinat, sense una mica de confusió, suposo, i després devia haver-hi un xoc molt gran en la societat britànica. Ens han matat a la presentadora estrella, qui ha sigut, etcètera, tot això, no? Sí. Què va passar a partir d'aquí, aquestes hores immediatament següents al crim?
Bé, el cas va ser realment molt mediàtic, primer de tot. Van descobrir el cos perquè uns veïns van sentir el tret, van trucar a la policia. Quan la policia va arribar, es va trobar la porta tancada, van intentar obrir, finalment van acabar forçant la porta i quan van entrar doncs, es van trobar el cadàver allà en aquestes circumstàncies que ja hem descrit. Evidentment, la notícia va córrer com la pólvora, com tu bé deies, i hem d'imaginar que això va generar un xoc fortíssim a la societat britànica. Va ser un dels casos doncs, clarament més mediàtics de tota la dècada al Regne Unit. A més, aquí és on entra, en part, també la semblança amb la Lady Di. És a dir, els britànics, realment, de la Lady Di estaven molt enamorats. I quan la Lady Di va morir, això està més o menys, és una cosa que sembla una mica friqui, però això està estudiat, és a dir, si voleu buscar-ho per Google, diguem-ne, hi ha alguns articles que fan com una mena de reflexió psicològica, de psicologia col·lectiva al voltant d'aquest fet, que són realment interessants. És a dir, com que els britànics estimaven molt Lady Di, Lady Di va morir, i va haver com una projecció de l'amor que els britànics sentien cap a Lady Di, cap a Gil d'Andor. I això era, en fi, un fenomen molt curiós i molt estrany, però que va provocar que gairebé fos com una segona mort de Lady Di. I, a més, per assassinat. Qual cosa va generar una enorme indignació i, evidentment, doncs, va provocar que es pressionés moltíssim, moltíssim, moltíssim els poders públics perquè ràpidament es fes una investigació molt exhaustiva per trobar el criminal. I això, que podria semblar que de cares a trobar el criminal millor, no? Perquè es destinen més recursos i d'alguna manera doncs, ens impliquem més en tot plegat, a la pràctica podem dir que va ser pitjor. És a dir, va ser com un obstacle pels mitjans de... No, pels mitjans de comunicació no, per la policia, diguéssim. Va ser un obstacle a tota aquesta pressió social per acabar trobant realment l'assassí.
Això és el que passa sovint quan hi ha tota la pressió mediàtica en què la policia es veu com mig amb l'obligació, diguem-ne, de trobar ràpidament un culpable per acabar doncs, amb la tensió que genera això. I aquí és el que va passar, perquè tinc entès que la investigació va ser, si més no, espectacular, no?
Espectacular, espectacular. Mira, aquí tinc algunes dades que m'he apuntat, perquè realment són... És a dir, el tema és, primer de tot, la pressió era tan gran, val? I van destinar tants recursos que jo crec que se'ls en va anar a l'olla a l'hora de començar a entrevistar testimonis, a l'hora de buscar gent que pogués estar, que pogués conèixer una mica la vida de la Gil i, per tant, donar un possible mòbil. Van arribar a entrevistar 2.400 persones. Jo crec, sincerament, que van arribar a recaptar tanta informació que segurament molta d'ella ni tan sols era útil pel cas, que després els hi va costar una autèntica barbaritat poder-la gestionar. Però és que pensem que la llista de sospitosos que van fer arribava a les 2.000 persones. Clar, amb una llista de 2.000 persones és molt difícil allò d'anar tatxant noms, no? i anar descartant. De fet, això va provocar, bueno, i a més hi havia un altre element afegit, evidentment, que és que, clar, tot Déu trucava a portar informació sobre el cas. Però, clar, un cas mediàtic com aquest, doncs, escolta'm, tothom sabia que havia pogut ser l'assassí. Hi havia milions de persones que havien estat al mateix carrer de l'assassinat a la mateixa hora, saps? I que trucaven per dir, no, jo vaig ser allà i vaig veure no sé què, vaig veure no sé quantos. Cosa que, evidentment, la major part no era cert. Però el ressò mediàtic va ser tan gran que això va anar augmentant cada vegada més, tot el soroll al voltant de la investigació. I, de fet, amb aquesta llista de 2.000 sospitosos, van trigar ni més ni menys que 10 mesos arribar a seleccionar un sospitós potencial.
Qui era aquest sospitós? Perquè, bueno, de 2.000, és que, esclar, jo me'n faig a la idea. A mi em pregunten on vas estar el dia 28 de març a les 10 del matí, potser no me'n recordo, i poder passar per allà, i potser, clar, que seleccionar un de 2.000, si a vegades el càsting d'Eufòria costa ja escollir-ne 13, imagina't doncs escollir un sospitós entre 2.000. Qui va ser el desafortunat que li va tocar?
Doncs mira,
perquè acaba siguin això, poder.
Va ser un senyor que es deia Barry George, que el van seleccionar per diferents motius. El primer és que van encarregar un informe de psiquiatria forense per una mica determinar el perfil psicològic que hauria pogut tenir l'assassí. Vale? Aquest informe va dictaminar que havien de buscar una persona que fos aïllada socialment, narcisista, que fos bastant amb tendència paranoica...
Que podríem ser tu i jo, de moment, eh?
Sí, de moment encaixaríem perfectament. Una persona de tendència a això, no? Una mica solitari, no? Una mica amb bitxo raro. Aquest senyor encaixava. A més, vivia per la zona, vale? Un altre tema important és que tenia un passat militar.
Ei, sí, ei.
Clar, a veure. Hi ha algun militar aquí o no? Però, és a dir, els que no seguiu el programa habitualment, el percentatge d'assassins en passat militar que nosaltres tractem al programa és espectacular, eh?
És a dir, i no perquè ho fem així, és perquè és així.
És així, és així, eh? És a dir, és veritat que bàsicament tots han estat a l'exèrcit nord-americà. Ah. I han estat a la guerra de Corea o la de Vietnam?
Sí.
Si has estat a Corea o has estat a Vietnam, malo.
Ja.
Si les vostres filles s'han de casar amb algú que ha estat a la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, desaconselleu-los-hi.
I sobretot per l'edat.
Bueno, sí, sí, aplaudiu això.
Bueno,
ell fa dos o tres aportacions, però són brillants, eh? Sostenen el programa.
Bueno, ara venim de la boda de l'alcalde de Madrid, que em penso que la noia no sé si té 30 anys menys que ell.
Sí, i sembla un germà. Bueno.
Sí. Bueno, de fet...
Vull poder sortir d'aquí tranquil·lament.
Dona per un cas de Crònica Negra, aquella boda.
No vull acabar com la Gildando, per tant, tornem al tema.
Jo crec que passarà com la boda de l'Aznar, que d'aquí 20 anys seran tots a la presó, saps? Bueno.
Menys l'Aznar.
Menys l'Aznar. Vale. Doncs, en aquest cas, passat militar, per tant, tenia armes de foc, vale? Una cosa més. I l'altra és que també tenia antecedents per temes sexuals. Vale? És un senyor que havia tingut una vida bastant turbulenta en aquest sentit i, per tant, tot encaixava bastant al perfil que s'havien fixat. A més, amb tota aquesta llau de testimonis que deien que havien estat a prop del lloc dels fets del moment de l'assassinat, van fer una mena de retrat robot. I van coincidir que aquesta persona, que a més vivia a prop de la Gil, doncs, també encaixava bastant amb la descripció del retrat robot. I amb tot això van acabar registrant casa seva i a casa seva van trobar les dues proves que acabarien sent determinants per acusar-lo. La primera seria un munt de retalls de diari amb notícies sobre l'enterrament de la Gil, que evidentment eren centenars i centenars, i l'altra era que van analitzar un abric i a la part interior de les butxaques, és a dir, allà on posem les mans, van trobar unes petites partícules de pólvora. Aquestes partícules de pólvora van ser analitzades i coincidien amb les mostres de pólvora que van treure del lloc del crim. I, per tant, aquestes van ser les dues principals proves en contra d'aquest senyor, que va ingressar en presó preventiva a l'espera de judici, que trigaria un parell d'anys a arribar.
I amb això mantenir prou, per tant, per tenir-lo com a sospitós i quasi considerar-lo culpable, i van a judici amb això. Bueno. I en el judici, deixa'm aventurar, que segurament, donades totes les circumstàncies i tinguent aquests petits detalls, que per si sols no són prova, o almenys són discutibles, però segurament aquest judici no devia acabar massa bé per ell, no?
No va acabar massa bé. Jo crec que aquí també va influir molt tota la pressió mediàtica, la idea aquesta que, escolta'm, va influir tant per la part del jutge com per la part de la policia. És a dir, per la part del jutge, algú s'havia de condemnar per això, i evidentment, ostres, un tio que tots els mitjans de comunicació ja l'estaven presentant com l'assassí de la Gil, qui és el jutge maco que el deixa al carrer? Vale? Però també per la part de la policia, perquè la policia, això ho hem vist en diversos casos, va agafar també com una obsessió de que si aquest tio havia de ser condemnat, no? I van veure allò gairebé una voluntat de forçar les proves tot el possible perquè totes elles apuntessin cap a la culpabilitat d'aquest senyor, perquè només faltaria que aquest senyor, que ells mateixos apuntaven com el principal sospitós, al final fos innocent, quedaria molt malament, no? Llavors, tot el sistema va estar com molt obsessionat a que el judici havia d'acabar pel bé de tothom amb una condemna. I finalment, doncs hi va acabar, d'acord? I el nostre protagonista va ser condemnat ni més ni menys que a cadena perpètua.
Ah, però no segueix avui en dia aquest senyor a la presó o...
Hauria, però no. Aquí hi ha una figura que és la germana d'aquest senyor. La germana d'aquest senyor va creure sempre en la seva innocència i va estar reclamant durant molt temps amb advocats, de més a més fent doncs, buscant...
També fotos de darrere i clar...
És que darrere d'en Gorn no pot ser fotos darrere.
No li agrada perquè té una mica pentinat de franciscà, saps? Per cert, una cosa us dic. Avui hem parlat de la semblança d'aquesta senyora, de la Gil, amb la Lady Di. Algun dia podem vos parlar de la semblança d'en Gorro amb Ferran el Catòlic.
Sí.
Dir, jo us demanaria, sisplau, que ara agafeu tots el mòbil un moment, fem una pausa d'ara, 60 segons, però Busqueu Ferran el Catòlic a Google Imatges, sisplau.
Com es diu el programa que ve després?
Hi ha només una foto, eh? Tranquil, bueno, una foto, un quadro, i és en Xavi Gorro.
Busqueu Ferran el Catòlic.
Si el programa que ve després necessita un expert cultural, canvio.
Bueno, tu, que ens han contractat per fer un programa de True Crime. Sí. Ja, el missatge ja està deixat anar. Ara seguim.
Bueno, doncs la germana d'aquest senyor va estar... Espera un moment, mira, és que veig les cares de la gent que comença a trobar la imatge.
Sí, sí, no? Ho veuen clarament.
I veig a tothom que va fent sí, li ensenya a la parella. Mira, sí, és ell.
Bueno, va.
És ell. Bueno, escolta, si mai Catalunya és independent, pots reclamar ser el cap d'estat legítim?
Demanar el tron.
Oh, ja.
Amigo.
Per això que el presentador, he de posar ordre. Perquè si no és que
D'acord.
Order, és com el senyor aquell britànic.
Sí.
El d'order.
Va, el senyor a la presó...
La germana va fer recaptes de fons, va buscar ajuda a tot arreu i va acabar doncs, aconseguint que es reobrís el cas. Vale? De fet, aquí és un dels moments una mica... tragicòmics de tota aquesta història, perquè l'advocat que van contractar va aconseguir que es tornés a celebrar el judici i, per tant, anul·lar la primera condemna en base a dos grans arguments. ¿Vale? El primer, crec que podíem estar tots d'acord, en Sergi ara més o menys ho apuntava, i és que les proves contra aquest senyor eren molt fluixes. Primer, lo del retrat robot que s'hi podia semblar, és que estem parlant d'un cas que va rebre milions de possibles testimonis. Evidentment, en aquell carrer, en aquella hora, no hi havia milions de persones, per tant, hi havia molta gent que trucava a mi per fer-se l'interessant. A partir d'aquí, quina credibilitat pot tenir realment un retrat robot que està fet en base a, bueno, pues a seleccionar aquestes milers i milers de trucades i acabar doncs, determinant quines et semblen creïbles i quines no, i fent un poti-poti de tot, fas un retrat robot. Això... certament era una prova de poc càrrec. L'altra era els famosos retalls. Bueno, sí, podia tenir retalls de l'enterrament, però és que això havia estat la portada a totes les notícies del moment.
Jo crec que la Marta Xivert, que sembla que està per aquí, segur que també té retalls de notícies i no ha matat a ningú, no?
Bueno.
Llavors, podria ser perfectament que aquest senyor doncs, fos col·leccionista de o bueno, hi ha molts fans de Crònica Negra que tenen llibres
segur.
De Crònica Negra i retalls de tot, i no ha matat a ningú, espero, no ha matat a ningú. Això no, per si sol no és una prova.
Vale. I després hi havia el tema de la pólvora, vale? Primer de tot, recordem que no troben un sospitós principal fins 10 mesos després del crim. Per tant, quan analitzen aquest abric, és 10 mesos després del crim. Clar, que només, i a més troben partícules de pólvora. Clar, van fer inclús un estudi estadístic que venia a dir que les possibilitats de que una persona random que no tingui cap relació amb el cas pugui tenir 10 mesos després restes de pólvora en qualsevol part del cos que s'hagi pogut contaminar en qualsevol àmbit, doncs tampoc és tan estrany, diguem-ne. I per tant, estadísticament, tampoc es podria considerar una prova. Tot això és el primer bloc de l'argumentari, que aquí podríem estar tots d'acord, i jo crec inclús que ja n'hi havia prou, no feia falta anar més enllà. Però l'advocat, els advocats volen anar sobre segur, va decidir demanar una segona prova forense, que jo crec que és tal humiliació pel seu client que més valdria que estés a la presó i no pas això. Perquè bàsicament la prova, el que ve a determinar és que el seu client era burro, diguem-ne.
Era què?
Era tontet. Mm-hmm. És a dir, demana una anàlisi forense per determinar que aquest senyor tenia un coeficient intel·lectual molt baix, vale? I que no tenia la capacitat intel·lectual suficient com per planificar i executar un crim. Vale? Que clar, que demanin l'absolució, perquè senyoria, mi client és imbècil, diguem-ne, o mi client és tontito, tela, eh?
Va passar amb Ronaldinho, no?
Això va passar amb Ronaldinho. Ronaldinho, quan el van detenir a Bolívia, o Paraguai, crec que era, perquè va entrar amb un passaport fals, l'argument de l'advocat era dir, clar, perquè aquest senyor tenia un passaport brasiler
en regla,
no? I per què has fet entrar un passaport fals? I el tio li va fer gràcia fer-ho, saps? I l'argument de l'advocat era aquest, senyoria, que mi client que té un...
No de más de sí, no?
No de más, saps, senyoria? Perdónelo.
Per tant, aquest senyor, al final, va sortir.
Aquest senyor es va repetir el judici l'any 2008 i el jutge va acceptar els dos arguments, que no hi havia proves i que el senyor era limitat, i el va deixar en llibertat. Però clar, va estar gairebé 8 anys a la presó, eh? Poca broma. No només 8 anys a la presó, sinó 8 anys amb tots els mitjans de comunicació britànics publicant sistemàticament la seva cara, titllant-lo com el gran monstre, com el gran assassí. Llavors, aquest senyor, com va aconseguir sortir en llibertat, imaginem que, seguint consell del seu advocat, perquè si era limitat tampoc crec que ell sol pogués arribar-hi, però va iniciar una segona carrera judicial per tal de demandar a tothom que l'havia perjudicat. Bàsicament, en dues línies, una era en contra dels mitjans de comunicació que l'havien difamat. En aquesta branca li va anar prou bé, perquè el cert és que van arribar a un acord per una indemnització bastant suculent, la quantitat de la qual no s'ha fet públic, però sembla que va...
Això és que és molt.
Va trincar bastant. I la segona era contra l'estat britànic, contra el Regne Unit, per el judici injust que va tenir, el temps de privació de llibertat. Ell demanava 1.400.000 lliures, però no li van concedir. De moment segueix la seva batalla judicial, però de moment aquesta part no ha arribat a
curar. I és viu el senyor.
És viu, és viu, i segueix la seva... Ha fet d'una causa particular de... En fi, de tot el seu cas.
Molt bé. Doncs això ha sigut la introducció, perquè ara ve el cas. Que és les teories, que a mi em fascinen, les teories que hi ha, perquè, esclar, aquest senyor és innocent ara mateix.
És innocent.
I, per tant, hi ha tot de teories alternatives sobre qui pot haver darrere d'aquest crim i de veritat que no sé quina és pitjor de totes.
Clar.
Bueno, per tant, anem a fer un divertiment.
Primer de tot, és important remarcar que, clar, fins al 2008 tothom tenia un culpable, i per tant aquí no sé molt bé nada. El 2008 s'identifica doncs aquesta persona com a innocent, i per tant a partir d'aquí es reobre el cas. Qui va matar, doncs, a Gildando? Però clar, 9 anys després. Per tant, jo crec que a partir d'aquí la cosa, més que per buscar proves, va anar per a veure qui la deia més grossa. ¿Vale? Però bàsicament hi ha moltes teories, ¿vale? Si ho comenceu a buscar per internet i fòrums i tal, és una d'aquelles coses que t'hi pots estar a la tarda. A més, és brutal la quantitat de gent, diguem-ne, una mica exclosa social que acaba en aquest tipus de fòrums, jo entre ells, evidentment, ¿eh? Però i com comencen a volcar totes les seves frustracions aquí, perquè, per exemple, pots trobar un tio que no sé, que li encanta molt l'odontologia, i que comença a elaborar una teoria sobre una conspiració mundial d'odontòlegs per matar la senyora. Vull dir, cadascú allà parla de lo seu. Bé, n'hem seleccionat 5, que són les que poden tenir un mínim de credibilitat, o, com a mínim, les més esteses, les que més es repeteixen. La primera és la possibilitat de fos un John Lennon, va? És a dir, un fan obsessionat.
Com un John Lennon.
En John Lennon...
Com en John Lennon.
Sí, sí.
Un cas mal, val.
Sí, sí, sí. És a dir, un fan obsessionat, vale, que, doncs, per la raó que sigui, va decidir acabar amb la seva estrella. Aquesta és una possibilitat. La segona és un amant despechado. No sé com seria això en català, però jo crec que és d'aquelles coses que en castellà...
Un amant despitat.
Sí,
no?
Però crec que en castellà, diguem-ne, és d'aquells casos en què pot tenir més força. Eh? Una, típic, una relació sentimental que va tenir la senyora, que va acabar malament, vale? I que doncs, això va provocar que el seu amant volgués venjança. Un crim masclista, per tant. Bueno, això, de fet, les parelles, inclús sembla que havia tingut alguna relació extramarital. Això Living Apart Together també facilita les relacions extramaritals, eh? Normalment, en el nostre cas no, eh? Però normalment passa.
Després del programa ve el colabrot, eh?
Clar, Tindercat. Llavors... No hi havia algú TV3 que era Tindercat?
Sí.
Sí.
Doncs
això. Tindercat preparat un jingle per això, però no el tenim.
Bueno. Aquesta senyora sembla que havia tingut una relació extramatrimonial, llavors, o extra relació, encara no estaven casats. Llavors aquests amants van ser també sospitosos, van investigar, tal i qual, els exnòvios, vale? Tampoc va semblar que aquesta part arribés a triomfar massa, vale? Aquesta línia tampoc va prosperar. El tercer és que hauria pogut ser una xarxa de pedòfils, vale? De grans personalitats del Regne Unit. Aquesta senyora, com ja hem dit, es dedicava a fer programes de periodisme, també d'investigació, i sembla que havia revelat a alguns dels seus col·laboradors que estava a punt de revelar una xarxa de pedofília que implicava a grans personalitats del Regne Unit, vale? Persones de primer nivell. I, per tant, una altra possibilitat és que aquesta xarxa s'hagués assabentat de que els anaven a destapar i, per tant, hagués contractat algun sicari per tal d'acabar amb la seva vida. De fet, aquesta teoria està reforçada perquè després, en els anys següents, és cert que van acabar sortint a la llum xarxes de temes de tràfic de persones, de prostitució, de pedofilia, fins i tot, que afectava a grans personalitats del Regne Unit. De fet, hi ha un germà de l'actual rei d'Anglaterra que també està embolicat en un cas d'aquests. Hi ha grans periodistes de la pròpia cadena on treballava la Gil de la BBC, que també van estar involucrats en casos d'aquests, vale? Per tant, bueno, tot això són, diguem-ne, arguments a favor dels defensors d'aquesta causa. El quart, que jo crec, sincerament, mirant-me una mica el cas, personalment és el que li dono més verosimilitud, és que fos un assassí random, vale? M'explico. La senyora, la Gil, com hem dit, quan fas el límit a part oberta, més o menys no tens masses horaris ni tens masses plans, no? És a dir, avui dormo aquí, avui dormo allà, ara vaig allà, ara vaig a canviar-me, ara vaig a dutxar-me aquí, avui sopem aquí, bueno. Per tant, realment no estava previst enlloc que aquella nit, vale, aquell matí, després de dormir la nit anterior a casa de la seva parella, doncs passaria per casa a dutxar-se i a canviar-se a aquella hora, vale? Podria haver anat directament a casa del seu home a la feina, podria haver anat a dormir a casa seva la nit anterior, vale? Per tant, era molt difícil que si algú la volia matar deliberadament sabés que havia d'estar allà esperant-la a aquella hora. Vale? Per tant, una teoria és que realment va ser una persona que volia o bé un assassí en sèrie, diguem-ne, o bé algú que volia robar a la primera persona que va trobar i que quan va veure que la Gil entrava al seu pis, a més a més d'un barri bastant benestant de Londres, doncs va dir, aquesta és la meva. La va atacar i la va matar. Però, esclar, no hi havia mostres de robatori al pis. Per tant, si era un lladre, podria ser una sèrie en sèrie, però si era un lladre ja no encaixaria. Com ho justifiquen els defensors d'aquesta teoria?
Podria ser un lladre en sèrie, també.
També podria ser un lladre en sèrie. Però com ho diuen els defensors d'aquesta teoria? Doncs diuen, clar, el que pot haver passat és que la va atacar, la va matar per robar, després de matar-la es va adonar de qui era, vale, perquè era una persona molt coneguda, va dir, ostres, acabo de matar a l'estrella. I llavors va dir, hòstia, l'he liat perdíssima. Vale? Es va acollonir i va marxar sense robar res. Vale? Mm. Aquesta és la quarta teoria que jo potser és la que dono més verosimilitud de totes. Bueno. I la cinquena, que no és la que dono més verosimilitud, però és la meva preferida.
És la millor.
És la meva preferida. És la via sèrbia. Vale? La trama sèrbia. Avui en dia tots són trames russes. Cada vegada que alguna cosa no encaixa és una trama russa. Hi ha un Putin
a darrere. Els 90 era
Milosevic. Sí. Vale? Els 90 era Milosevic. La cinquena teoria és que va ser un sicari contractat per l'estat serbi. Per què? Vale? Com es justifica,
sí,
això?
S'ha d'explicar bé, això.
S'ha d'explicar, no? Però bueno. Primer de tot, la Gil s'havia significat molt a favor de la causa kosovar. Vale? Havia participat en gales per recaptar fons per la causa kosovar. No tant per la causa militar, sinó més per la causa humanitària, d'ajudar les víctimes i tot plegat. Però bueno, totes aquestes mostres de suport, des del punt de vista de Belgrat, des del punt de vista de Sèrbia, es percebien finalment com mostres polítiques de suport a Kosovo. Vale? I per tant això ja no agradava. Però a més a més de que la Gil era un activista pro Kosovo, a més, pocs dies abans de l'assassinat, en el marc de la guerra de Kosovo, la OTAN, del qual el Regne Unit era una part molt important d'aquesta operació, havia bombardejat Belgrat, la capital de Sèrbia. I un dels edificis que havia bombardejat era la seu de Ràdio Televisió Belgrat, que era la televisió pública de Sèrbia, que era el principal aparell de propaganda de Milosevic. Vale? Van morir diversos periodistes serbis en aquest atac i tal. I justament aquesta operació de l'OTAN, un dels grans impulsors d'aquesta operació va ser Tony Blair, que era el primer ministre del Regne Unit. Vale? Per tant, no seria descabellat, bueno, jo crec que sí que ho seria, però alguns pensen que no seria descabellat pensar que Milosevic, com d'alguna manera per tornar-li la garrotada a Tony Blair, va dir, vale, tu has bombardejat la seu de Ràdio Televisió Belgrat, tu has matat periodistes serbis del meu govern, doncs jo ara penso carregar-me a la teva periodista estrella, que a més s'assembla a Lady Di, i va enviar un assassí a Londres per acabar amb ella. Això, sí, ja sé que, espera un moment, ja sé que és molt
rocambolesc,
però hi ha un parell d'arguments per defensar-ho. Vale? Hi ha un parell d'arguments per defensar-ho. Un és que una de les moltes trucades que es van rebre va ser d'un treballador de la BBC, vale, que va relatar els fets següents. Ell va dir, no, que era un becari, diguéssim, però ell va dir que estava treballant a la BBC i de cop va sonar el telèfon, va agafar el telèfon i allò, sí, BBC, digue-me, i a l'altra banda va sentir una veu que ell va definir com amb accent de l'est, que li deia, m'he apuntat per ser allò, li deia... els crims del vostre primer ministre...
Però en català li deia?
Sí, en català. En un català perfecte. Bueno, un català perfecte, no, un català amb accent serbi.
Els crims de l'est, no?
Els crims del vostre primer ministre seran pagats amb la vostra sang. Aquest ha estat només el primer avís. Vale? Llavors, aquesta informació es va descartar perquè es va considerar que aquest becari, o aquesta persona que treballava a la BBC, havia estat una de les moltes persones que simplement havia trucat per fer-se l'interessant. Vale? Però realment després, quan la trama sèrbia va començar a guanyar pes, doncs es va recuperar aquesta declaració com una possible argumentació a favor de la trama sèrbia. I l'altra és que aquell mateix any, el 1999, un periodista serbi que es deia Slavko Kurukja, que era dissident del règim de Milosevic, és a dir, un periodista serbi, però que estava en contra de Milosevic, va ser assassinat a Belgrat, també. I va ser assassinat amb un modus operandi que era pràcticament idèntic al de la Gil. És a dir, quan anava a entrar a casa seva, algú el va abordar per darrere.
El modus operandi és un tret al cap, que tampoc sí. No és d'aquí la gran...
Bueno, però el tema és, quan t'aborden quan estàs entrant a casa teva, et tiren a terra, tanquen la porta i tiro el cap. Vale? És un tret al cap amb una mica de context. Mm-hmm. Doncs, el que es va dir és, clar, si aquest és el modus operandi amb el qual Milosevic mata els periodistes dissidents del seu país, per què no pot ser el mateix modus operandi amb el qual ha assassinat una periodista al Regne Unit? Ah. Bueno, i tot això confabula doncs, la idea aquesta de la cinquena via, que és la trama sèrbia de l'assassinat de la Gil.
En tot cas, no s'ha aclarat mai.
No s'ha aclarat mai.
I aquest crim oficialment segueix sense resoldre, un cold case, que se li diu, no?
Correcte, bueno, doncs efectivament. Normalment ens agrada molt acabar parlant del judici, ens agrada molt que els judicis també és una part, en fi, trepidant de la crònica negra, perquè hi ha cada escena que flipes. Però en aquest cas no tenim judici, tampoc tenim culpable, només tenim un innocent que va passar uns anys a la presó, que aquest sí que si voleu buscar-lo, doncs el cert és que en fi, segueix molt actiu a xarxes i a mitjans de comunicació, bueno, mitjans de comunicació no gaire, perquè ja no la fan gaire cas, perquè és en plan, ja està, senyor, deixi-ho estar. Però bé, per desgràcia no tenim l'assassí oficial per poder dir què fa avui en dia, però com a mínim, bueno, doncs l'avantatge que té aquest tipus de casos és que cada un dels oients pot escollir quina és.
Per tant,
de les...
tota aquesta gent està exactament ara igual com quan ha entrat.
Sí.
Però ha passat un bon rot i s'ha fotut una cervesa.
A veure, això...
No, tampoc està mal, no?
Anem a...
No, anem perquè al final acabarem tinguent a tramagorro.
Però ho podem resoldre democràticament votant, eh? Quina trama li agrada més a cadascú?
Bueno, però en Gorro ha vingut, va, pobret, s'ha despertat, és diumenge al matí i ja que ha vingut
pues
i s'ha comprat una camiseta de l'Irvana.
Tinc l'alineació del Barça aquí, de la Lliga 98-99.
Espera un segon, que jo et dono pas.
Ah, perdó.
Com ja saben els nostres oients habituals, a l'apartat final del programa, que això ja s'acaba, ve en Xavi Gorro, que és el nostre expert cultural, a explicar-nos les seves coses, diguem-ne. M'ha traït el subconscient aquí. Ens va explicar les seves coses, no? Va, Gorro, en Xavi Gorro.
Sí. Hola.
Vinga, va.
Bé, primer de tot, normalment, no sé si algú segueix el programa fora d'aquí. Entenc que sí. No.
Passàvem sí. Per aquí i hem vist cua. I
no, normalment,
és gratis.
Abans de començar jo l'apartat cultural, llegim comentaris, sí. Però clar, avui òbviament no ho farem. Però sí que llegirem una nota que ens han deixat.
Va.
Que fica Roses 7.
És amenaçant, és amenaçant, sí. Aquesta nota?
És la via Sèrbia, també. Diu, és la via Estartit.
La via Estartit.
Diu, Roses 7 d'abril del 2024. Un viatge per la diabetes amb roc de les Medes, galetes praliné i cacaulat. Això, per qui no ho entengui, és que hi ha algú, que revelarem al final, que ens ha portat doncs, coses de xocolata per menjar.
Jo li he dit beguda de color marró perquè sí. No volia dir la marca. Perquè...
Bueno, ens paguen, no? Ah, no?
No ho sé. A mi
la,
no.
Amb la de publicitat que hem fet de Bota Segarra, no vindrà ara.
Ja, però el nostre programa fem el que vulguem, però això és un festival que no
però
sé quins convenis té.
Diu, per Bota Segarra no es dona el pressupost amb la segona filla en camí. O sigui, no tenim Bota Segarra. I segueix. Recordeu, tant a Ràdio Vilafant com Ona Digital, Spotify, YouTube, Tinder, Ceba Negra i tot arreu, l'Estartit is not Torroella. Jo això ja no hi entro aquí.
És molt bona aquesta nota.
Conflictes territorials, no hi entro. Diu, llarga vida de la nit més fosca, i entre parèntesis, a la Valla de Cronos, que és una cosa que fan a YouTube. Si voleu subscriure-ho, feu, i si no, no. Diu, us estimem, Silvia i Bruno, estan allà. Un aplaudiment. Vale, i ara, doncs, jo tinc una part d'aquí per llegir, gairebé vingueu sense bateria a l'iPad, perquè el programa, com sempre, és curt. Però tenim un micro de mà. Si algú vol dir alguna cosa, jo faig el que faig. No sé si heu vingut alguna vegada a veure'm.
Sí, que la gent xerra.
El Ceba Negra ho fem, que jo baixo a l'escenari, que és el que m'agrada més, aquí no m'agrada estar. I si algú té una pregunta, jo baixo amb el micro de mà i us llegis la pregunta, així m'estalvio de llegir la meva secció, que és, també és...
Perquè això que fem de baixar, m'estàs intentant dir que no està preparat? No. És de veritat?
No hi ha, sí, no sé,
tu potser... no has parlat abans amb una persona no. Que ja parlarà...
Ho podríem haver fet perquè ara ningú dirà de...
Vam a provar-ho.
Algú vol dir alguna
cosa? Sí, home.
Sí.
I tant.
Sí o no?
Algun ja porta 3 o 4 cerveses...
A veure, sobretot ens interessa saber la vostra opinió sobre la trama sèrbia i ens interessa saber d'on veniu, perquè hi ha gent que ve de fora i ens interessa saber d'on veniu.
Si no, jo llegeixo la meva secció, eh?
No, més a baix. Que...
Quanta gent hi ha de Roses aquí?
Micro,
que aixequi la mà la gent de Roses.
Ah, tenim un lacallo.
La gent de fora de Roses.
Tenim un lacallo.
La gent de fora de Roses. Oh, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Molt bé, molt bé.
Bueno,
algú vol dir alguna cosa?
Ningú vol dir res. Respecte per la gent que no vol dir res.
Però vinga, anem
no a diguis res si el que has de dir no és més bonic que el silenci.
Perquè jo m'he preparat la meva secció així amb un guió.
Va.
Com faig sempre. Perquè...
Comencem per llibre, si que algú fa.
Sí, comencem per llibre, si vols.
Va.
Perquè aquesta senyora va ser, era molt famosa, era molt coneguda dintre, de, com dèiem, del Regne Unit, i hi ha diferents llibres que aborden el seu assassinat. El primer es diu, tots són en anglès, però jo els he traduït en català, perquè com que jo no hi ha traducció en castellà, però els he traduït en català, perquè ja que ja veia TV3 per aquí, s'ha de potenciar el català. El primer llibre és tot sobre Gil, la vida i la mort de Gil Dando. Això és un llibre escrit per un periodista del Sunday Times Magazine, que és un lloc on m'agradaria treballar.
El Sunday Times Magazine?
Sí, no, pel nom, més que res.
A mi no m'agrada treballar en llocs on no sé pronunciar el nom.
A mi no m'agrada treballar, sí, però bueno. Però bueno, aquest llibre això va ser per aquest periodista, que es diu David James Smith, en col·laboració amb la família de Gin, la seva parella i la policia, i el que fa és bueno, descriure diguem, els diferents misteris, que, les diferents trames, inclús la trama sèrbia, que van portar al crim.
El que ha fet en Joan, però paguen 20 euros, no?
Com a mínim.
Més o menys.
20 pounds.
Està bé, està bé.
Un altre llibre sobre el cas és Gil Dando, la seva vida i la seva mort, d'un periodista irlandès que es diu Brian McCarthart. Carthart, un senyor així. Bàsicament, el llibre fa el mateix que hem fet nosaltres, però explicant, a part de com va ser el seu crim, com va ser la seva carrera cinematogràfica, la seva carrera periodística. Vale? I el tercer llibre és El misteri de l'assassinat de Gil Dando, de Tones McKenzie, que és un llibre que també aquest vol anar una miqueta més enllà i el que vol fer és intentar resoldre el crim i intentar doncs, bueno, parlar de les diferents teories que hi ha. Si els voleu llegir, ho heu de fer en anglès, aneu a Amazon i us els podeu comprar, o si els voleu descarregar, també estan per descarregar. Si passem al treball audiovisual, sobre aquest cas tenim un documental de Netflix que es diu Quién mató al Gil Dando. Són 3 capítols i bàsicament doncs, explica el cas, que nosaltres hem fet en 40 minuts, ells ho fan a 3 capítols. I...
Però el documental aquest és un 5,6, eh? Vaig veure, Film Affinity.
Està bé, no?
No, menys de 6 a Film Affinity no està bé.
Ahir vaig mirar Superman 4, que té un 4, em sembla. Sí. Jo tot el que pugi de 6 no ho miro. Jo vaig per la morralla de...
Sí,
jo vaig a la morralla de Film Affinity. Com la pel·lícula que us presentaré ara. Perquè sobre el cas, òbviament, no hi ha pel·lícules... Sí que hi ha pel·lícules que parlen sobre crims a la televisió i tal, però sobre aquest cas no hi ha cap pel·li. I jo he anat a buscar una pel·lícula de l'any 1935 que... 1935.
El cas però... és de 1999,
sí.
Eh?
Ja.
Vull dir, o sigui, tu t'has patillat totalment el cas. Dic, vull parlar d'aquesta pel·li, me la pela el cas
sí,
que fem.
Sí, he agafat una màquina del temps.
Tu però... vas triar la pel·li abans que decidíssim el cas.
Sí. Sí. Això és una pel·lícula de l'any 1935 que té molt de sentit perquè la pel·lícula parla sobre un assassinat que es produeix a la televisió. És més, d'un senyor...
Però si el 35 poc que n'hi havia de televisió.
Com que no hi havia televisió.
El 35 hi havia televisió.
Sí.
I aquella famosa imatge de la iaia dels 50 que li arriba a la televisió a casa i el saluda? El no, senyor que surt...
Se l'acabava de comprar, veure, potser, però...
La tele era diferent, no n'hi havia totes les cases, eren cinemes col·lectius, diguem-ne, però sí, tu no has vist pel·lis dels nazis en blanc i negre? Típica pel·li de tots els documentals de nazis?
Sí.
Són...
Sí. Però la ràdio, allò...
No, home, a la ràdio no hi ha imatges, té.
No hi ha, ja. Sí. Bueno, a veure, ja ho sé, tio, que jo en tinc...
Allò és una càmera.
Sí, sí. A veure, que tinc estudis.
I aquell noi grava.
Bueno, total, el 35.
Una, sí, una pel·lícula de l'any 35 d'un senyor que no sé si coneixeu, que es diu Bela Lugosi. Ningú sona Bela Lugosi? Dràcula, exacte. És un senyor que és apassionant, que és un senyor que va ser conegut.
Que també estava a la boda de l'Almeida, eh?
Segurament, segurament. No, aquest senyor, la seva vida és espectacular, perquè és un senyor que ell va interpretar Dràcula i es va ficar tant en el personatge que es va acabar creient que ell era Dràcula. I per tant, o sigui, no sortia de casa per la nit, no li ha de caure el sol, més o menys com nosaltres, però nosaltres de moment no en sabem que són Dràcula. Val, aquesta pel·lícula, com us deia, es diu Assassinato por Televisión, de l'any 35, té un 4,2 a Film Affinity, però és una pel·lícula de l'any 35, i heu d'entendre com és. Bàsicament explica la història d'un senyor que inventa un aparell, que ara ens sembla una xorrada, que és enviar la senyal de televisió a tot arreu del món. Cosa que ara... Pues, o sigui, aquest podcast...
I el senyor inventa la TDT a l'any 35.
Sí. I què passa? Doncs que li volen robar la idea.
Bueno, la TDT, la televisió per satèl·lit, sí.
Li volen robar la idea, el senyor diu, no, jo no la... Aquesta idea és mia, jo la vull explotar com a jo. I què passa? Que el maten. I aquí és on entra la policia d'investigar el cas. Aquí entra Bela Lugosi com a detectiu.
La trama sèrbia, no?
No, la trama sèrbia.
La trama alemana, en aquella època.
La trama alemana, segurament. i el que fan és intentar resoldre el cas de l'assassinat d'un senyor que deien que havia imitat la televisió actual. Per tant, és una pel·lícula antiga, però que bueno, es remunta a l'actualitat, no?
I amb això es justifica es cobrar i apa, no?
Sí.
Molt bé,
molt bé. Molt bé. Sí. Tu, una cosa, jo recuperaria el tema que el públic intervingui, perquè ens ha vingut a veure una gent del Born.
Del Born.
Que jo crec ara que val la pena que diguin alguna cosa. Eh?
Però del Born, Barcelona.
Del Born, Barcelona. Explicarem una anècdota quan amb en Sergi vam anar a fer un programa en directe des del Born.
Era el Carmel, era el Carmel.
Era el Carmel, sí.
Era el Carmel. Ai, era el Carmel. Aquí no podem tallar,
era el Carmel, era el Carmel, sí. Hòstia, és veritat. Sí. És que per mi Barcelona tot és el mateix. Jo soc molt de poble. Jo soc molt de poble.
Però puc acabar la meva secció, que m'ha quedat una cosa per...
Ah, sí.
Que està en tres per aquí.
Jaume, perquè aquests no callen. Com anem de temps?
Ja està?
Ja
acabem. L'últim.
Va. Bàsicament, aquesta noia, com heu dit, va presentar diferents formes de televisió. Tampoc ho estava escoltant gaire, perquè estava buscant que el Barça havia guanyat la Lliga 98-99.
Veus com havia el Barça?
Us puc dir l'alineació, jugava un Guardiola a Luis Enrique, el millor que ens ha passat mai.
Hi ha fans de
Luis Enrique. Com us deia, aquesta noia treballava, com ha dit en Joan, a la BBC, en concret a la BBC One, i allà va presentar diferents programes de televisió. Un d'ells es deia Crime Watch. Que Crime Watch, jo faré la broma dient que era una espècie de crims, en veritat era una espècie de quién sabe dónde, on es presentava diferents casos que no estaven resolts, la gent trucava, us coneixeu quién sabe dónde, no? O sigui, no soc tan gran, diguem-ne. La gent trucava i intentaven resoldre el cas. Aquesta noia va ser presentadora d'aquest programa durant molt de temps. És més, un programa que va durar molts anys, perquè no sé què passa a la BBC, que els programes duren molts anys. I, paradoxament, aquesta noia va acabar sent...
A la BBC, a tot el que seria el Regne Unit en general, va, sí, tot dura molt, el senyor Ferguson al Manchester, l'Elisabet II... Tot dura molt allà.
Aquest, el Carlos, no sé,
Gorro, per favor. Va, seguim.
Doncs bé, aquesta noia va ser presentadora d'aquest programa d'un període de temps, però va ser també la protagonista, perquè un programa va estar dedicat a ella. I és més, van demanar si algú tenia pistes per resoldre el seu crim, i hi ha gent que va trucar per intentar donar altres teories, a part de les 5 que ha explicat en Joan. A partir d'aquell programa no van acabar, diguem, tocant més el cas, perquè, com deien, trucaven xalats a fer-se els famosos. I aquesta noia també ha passat a un programa que es deia Voyager, que era un programa, perdó, que es deia Holidays, la cançó que ara es diu Voyager, que era un programa semblant a Callejeros Viajeros, no sé si us sona, però al Regne Unit. I què feia? Doncs presentava diferents destins turístics on podien anar la gent del Regne Unit. Però destins turístics guais, o sigui, no a Salou a tirar-se de... per fer balconing, sinó llocs...
Llavors la comparativa amb Callejeros Viajeros no és encertada.
Home, Callejeros Viajeros van a... no és Callejeros aquells cutres, Callejeros Viajeros van a lloc cars, també.
Ah, bueno.
Doncs, aquest programa s'ha de dir que va començar l'any 69 a metres i va acabar l'any 2007. O sigui, diguem que també va ser un programa llongeu que li va donar, diguem, als britànics molts llocs on poder anar de vacances, tot i que tots eren destinacions molt cares i, per tant, pocs britànics podien anar-hi. I la Gildando va presentar durant una temporada aquest programa i avui m'he dedicat a buscar les diferents sintonies que tenia aquest programa, perquè soc així, tenia poc temps lliure. I una d'aquestes sintonies és d'un senyor que es diu Paul Hardcastle, la cançó es diu Voyager, i aquest senyor dius, qui és aquest senyor?
Qui és ningú? Senyor?
Vale, és un senyor, jo tampoc el coneixia, s'ha de dir, però les seves cançons, una d'elles va arribar a ser número 1 en els singles britànics l'any 85. Per tant, jo que sé, suposo que si hi ha algun anglès per aquí el deu conèixer. I per tant, avui acabarem el programa escoltant aquesta secció. Però abans, si voleu, vaig a fer una pregunta a la gent del públic.
Va, molt ràpida, una pregunta ràpida, que si no ens fotran fora.
Ara he de baixar l'esquena, però se'm vegi.
o tira't per aquí.
Sí, home.
Amb els nostres amics del Born, deia, van fer un programa des d'allà, amb en Sergi.
El Born no.
Que era el Carmel, Joan.
Carmel.
Que tens un forat, nen, al cap.
No, però, sí, saps per què? És que el centre cívic es deia Boca Nord. Això sí que me'n recordo. Llavors confon Boca amb Born, saps? És que jo soc molt de poble. Penso que jo, quan vaig per Barcelona, vaig mirant a l'aire, perquè els edificis són molt alts, eh? Sí, jo soc molt de poble.
Hola.
Bueno, el Carmel, alguns estan soterrats.
Això és el que m'agrada més, de fer programes en directe.
Doncs allà, quan vam anar al Carmel, sí, ara sí.
Algú que et faci cara ser el Carmel? A veure.
Els del Carmel. Quan vam acabar el programa...
Hola, què tal?
Hola.
No sou del Born?
No.
Sou del Carmel?
No.
I ara, podeu criticar el Born?
Sí. Què diem del Born? No
ho sé.
No, jo què sé.
Que no sé ni on està, parlant.
No. No, nosaltres només venim aquí per dir-vos, els tres, que en el nostre festival us farem casito.
Home, bueno, doncs llavors...
Un aplaudiment, sisplau.
Pel seu festival, que és el Barcelona Fantasy Film Fest.
En forma de premi.
És molt bé.
és que està... ser els primers a donar-vos un premi.
Home, no, molt bé, sí, això sí, està molt bé, perquè
els primers e-box.
De moment, el fet de ser cutres fa que costi molt que la gent et doni premis. I llavors sí. Nosaltres,
bueno, mira, va, nosaltres som els molt. Primers cutres que et donarem un premi.
No, els cutres som nosaltres. El fet que
no, nosaltres també som cutres.
Ah, doncs ja està, però perfecte. Plan, doncs...
És que entre cutres ens estimem.
És una aliança de cutres.
Trefacció.
Molt bé, molt bé. Doncs, quan vam acabar el programa, vam fer un crim, no? com sempre, i quan vam acabar vam començar a entrevistar gent i tal, i m'imagino que és una zona, diguem-ne, una mica com marginal de Barcelona, perquè tothom havia viscut en primera pell crims molt pitjors que el que havíem explicat nosaltres, saps?
Sí, sí.
Sí, la meva tieta, tal i qual, també un tema d'assassinat, un tema macabre, de segrestos, tal, va estar a la presó... Molt bé, tio, i ens va agradar molt l'ambient.
Sí, la veritat és que nosaltres no...
Un moment, que volen parlar i hem d'acabar ja.
Ah, val.
No, és que el Carmel, si no tens antecedents, no pots entrar, eh?
No et dona el carnet, no?
Això està anant de les mans.
No t'eixen empadronar.
Algú més vol dir alguna cosa? I així ja... Si em dóna temps de pujar a l'escenari.
Hi ha gent que ve d'Alacant, eh? Hi ha gent que ve, ha vingut d'Alacant per escoltar el nostre programa, eh? A veure, que es manifestin els nostres amics d'Ibi.
A veure si se'n parla català. Molt bones.
Molt bones.
Ja vas venir al Ceba Negra, que és un altre festival que fem a Figueres.
Que hi ha un bono per venir els dos festivals.
Bueno, ojalà, però no, això està bé per conèixer tota la zona esta. No, jo, concretament, no havia estat mai en Figueres ni en Roses.
És ser molt fan, perquè jo que visc aquí m'ha fet mandra venir.
Està bé.
Imagina't venir de la camp.
Segur que sí, però no, en aquest cas venim contents. O sigui que fem com feu el programa aquest, en la sinceritat en la que la feu i la forma en què ho feu, jo crec que està molt bé tindre esta forma tan fresca de fer els programes i almenys a mi m'agrada i crec que tinc que felicitar-vos per això. Crec que hem de fer un poquet en català.
No, molt bé, millor que nosaltres. Fem el que podem.
Gràcies.
Pues ja està.
Bé, doncs, ja ho hem de deixar aquí perquè...
Fem la votació de si es creu la trama sèrbia.
Va, ja doncs, així, però ràpid, eh?
Puc pujar?
Moment, vots a favor de la trama sèrbia?
Ui, déu-n'hi-do.
Vots en contra? Pues,
doncs un aplaudiment per la trama sèrbia. Exacte. Que entra la nit més fosca.
Milosevic
culpable. Fet un crossover, eh? L'heu pillat o no?
Sí, bueno. Milosevic és culpable a tots els judicis on va, eh? És brutal.
Doncs bé, avui ho deixarem aquí.
Ja
és hora d'anar a dinar. Gràcies per haver vingut. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Tinder, aquella parella no ens cita Tinder perquè ja el va utilitzar. Que els he pillat fotent-se un petó ben maco aquí.
Bueno, escolta'm.
A totes les xarxes socials arroba l'ànima és fosca. També ens poden ser Patreons del programa, poden ser Patreons a través de la plataforma Patreon o a través d'Ivots Premium, fent aportacions econòmiques per fer-nos feliços i per ajudar a millorar el programa. I en agraïment, les persones mecenes tenen accés i tenen sempre contingut extra i exclusiu. Doncs res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès, els de casa i els d'aquí. I recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital, els festivals que ens convidin i a les nostres xarxes socials és la nit més fosca. Gràcies.
La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Ona Digital. Segueix-nos a les xarxes socials.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro. Recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos. No saber y así besarte o esperar que salgas solo. Y vivir así, yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando. siempre.